El dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que estan passant, que han passat o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, anirem a l'Hospital de la Creu Roja perquè allà tenen ja, des de fa pocs dies, un robot per operar a distància. És el sisè que hi ha a tota Espanya. És una verdadera revolució pel que fa a cirurgia, perquè, per exemple, el metge pot estar a una ciutat, a un altre país, a Amèrica, si mos ho poseu així, i pot operar a Palma, en el pacient. És una verdadera meravella de la tecnologia, amb molta precisió, perquè no tremola, així com mos pot tremolar els pols a un humà, i a més fa que la recuperació del malalt sigui molt més ràpida, perquè la cirurgia és encara molt menys invasiva. Una meravella, molt hem de felicitar. Afortunadament tenim aquesta màquina aquí a Palma. Després peguem un vot a Santa Ponça, perquè dins la sèrie calvianès, l'Ajuntament continua fent entrevistes, recollint testimonis i gravant imatges d'aquella calvià de fa 40 o 50 anys per no perdre la memòria oral. En aquesta ocasió, a Santa Ponça, que se centra aquest calvianès, i parlarem amb Jaime Moras, cap de comunicació de l'Ajuntament de Calvià, que és qui ha duit tot aquest projecte en band, i que cerca comparar la metamorfosi que ha viscut Santa Ponça en els darrers anys, però a través dels seus veïnats, des que ho han viscut en primera línia. I avui, per acabar, el nostre món de paraules, el nostre món de músiques, en Xavi Oliver mos durà a la France, a França, on hi ha tanta música com pràcticament persones. Hi ha de tot, absolutament de tot. Charles Aznavour, Chacha Distel, Edith Piaf, George Moustaki... No mos podríem aturar mai de dir músics, artistes i cantants que han sortit de França. Així que, sense més, en Yolanda Ruiz a la producció i amb en Lluís Merendez en el control tècnic, començam el dia Mallorca.
El dia Mallorca, amb Jaume Noguera.
Anem a parlar de pau, sona com un cliché, molta hipocresia és el que hi ha en el món. Això és el que diu aquesta cançó Rest in Peace de The Stream, que van treure fa 35 anys. I és un moment més que adient per fer-nos aquesta pregunta. Tothom parla de pau, sembla un cliché, però el que hi ha en el món és molta hipocresia. Ho deia fa 35 anys Stream, amb aquest Rest in Peace. D'aquí un moment escoltarem el final perquè és preciós. Bueno, anem per feines. Parlant de bones notícies, perquè l'Hospital de la Creu Roja de Palma ha presentat fa poc el seu nou robot quirúrgic laparoscòpic que de moment és l'únic que a Balears, només n'hi ha 6 de tota Espanya, és un model Tomai, i permetran als cirurgians de ser molt més precisos en les seves operacions i reduir molt la recuperació dels pacients. A més, minimitza el risc de les operacions perquè és molt exacte. Que el Roger diu que el que fa especial és que té la capacitat de poder operar de manera telemàtica, és a dir, el metge no ha d'estar allà, podria estar fins i tot a un altre país per operar. Saludam el director del programa de cirurgia robòtica de l'Hospital de la Creu Roja, el doctor Valentí Tubau. Bon dia, doctor, com anem?
Hola, molt bon dia. Moltíssimes gràcies per permetre'm estar aquí avui amb vosaltres.
Bueno, és una cosa gairebé, no vull dir del futur, perquè sabíem que existia a altres països, sí, i a Madrid, però ara ja ho tenim a Palma. Se pot operar a distància, és a dir, podríem fer que un cirurgià de, no sé, de Nova York operàs un pacient aquí a la Creu Roja, és així?
Sí, és així. De fet, com veies, ja fa estona que les plataformes robòtiques doncs, ens envolten i ens acompanyen. De fet, ja des de l'any 2000 van començar a aparèixer els primers, i per sort la tecnologia sanitària avança molt i millora, sobretot el que ens interessa, que és la qualitat i l'atenció als nostres pacients. I arribem en aquest robot, que és el Tomai, que és un robot, una plataforma robòtica que com a característica principal i diferencial, a part de que tecnològicament és molt avançat, doncs tenim la possibilitat de fer aquest tipus de cirurgies a distància. I efectivament podríem permetre un cirurgià que estigui en un altre continent doncs, que pogués operar un pacient que tinguéssim aquí a Palma i a més amb un decalatge de mil·lisegons, és a dir, imperceptible per l'ull humà.
I el metge com ho fa? Que mira com una consola amb una càmera, com si fos unes ueres virtuals, no?
Exactament. És a dir, el robot està composat per tres peces principalment. Una que són els quatre braços robòtics que explicaves, que són els que on connectem els instruments i podem operar el pacient. I el control principal, que és la consola del cirurgià, on nosaltres estem còmodes, assentats, i tenim una espècie de telecomandaments on el robot respon amb els nostres moviments, també uns pedals i uns embragues, és a dir, és complexa, però sempre ho comparem com a conduir un cotxe, no? Ja tenim els embragues, el volant, i una visió, una pantalla en tres dimensions, que és el més important. Per poder fer la telecirurgia, l'altre cirurgià també ha disposat d'un robot Tomai, amb un mòdul específic de telecirurgia que en aquest cas utilitza la tecnologia 5G, que és inalàmbrica, i en un futur no molt llunyà ja s'està plantejant fer via satèl·lit per evitar talls en el 5G.
Mare de Déu. Ara que ho està fet assimil en so cotxo, m'imagino que això deu requerir un entrenament, és a dir, que un metge que acaba de sortir de la facultat no deu poder-lo manejar. Hi ha com un curset per manejar tu mai, un carnet de manejar tu mai, no?
Totalment. Totes aquestes tecnologies, no només en les plataformes robòtiques, és important que hi hagi una formació, una acreditació. O sigui, hem de conèixer bé quin és el funcionament, no deixa de ser una màquina, el robot. Per sort, no funciona sol, és a dir, és una plataforma que li diem esclava, que respon a el que li diu el seu amo, que en aquest cas és el cirurgià que l'utilitza, i és importantíssim doncs, que el cirurgià sigui un cirurgià experimentat en aquest sentit i que pugui conèixer bé de quina manera funciona. Nosaltres ja fa anys que tenim experiència amb altres plataformes robòtiques i l'adaptació ha estat molt ràpida i, de fet, ara posem en marxa, abans que acabi l'any, cursos de formació per tots aquells interessats en formar-se en aquest tipus de tecnologia.
I, a més, s'està fet, ho he dit, precisament per eliminar els errors humans. Per exemple, els pols o el tremolor, és a dir, el braç de robot no tremola, no?
No tremola. El que teníem fins ara en cirurgia mínimament invasiva és el que tots coneixem, que és la cirurgia laparoscòpica, que a través d'uns petits orificis a l'abdomen del pacient i utilitzant unes cànules introduïm uns instruments que eren allargats i rígids i que responien parcialment al moviment que nosaltres podem tenir amb la nostra mà. Amb la cirurgia robòtica, el que fem és que aquests instruments tenen una mobilitat pràcticament de 360 graus, amb una sensibilitat altíssima, una precisió brutal, que elimina qualsevol error en el moviment de les nostres mans. Sí que és increïble.
Anem a saber les patologies que podrà tractar. Hem llegit que principalment urològiques i ginecològiques, sí. Per exemple...
Mira, el robot apareix sobretot per tractar inicialment patologies urològiques, però al llarg d'aquests anys moltes altres especialitats s'han anat sumant en aquesta tecnologia. Apareix sobretot urologia per tractar el càncer de pròstata, que és el més freqüent en els homes, tumors renals complexes, on només volem extreure el tumor i preservar al màxim el ronyó que és sa, però també tenim tumors vesicals, és a dir, cistectomies radicals, quan llevem tota la bufeta d'un pacient amb un càncer de bufeta, quan hem de fer linfadenectomies, que és llevar tots els ganglis d'alguna patologia oncològica retroperitoneal, cirurgia també reconstructiva o funcional amb dones que tenen prolapses i incontinència, també se pot utilitzar. En ginecologia també oncològicament, qualsevol tipus de cirurgia intraabdominal, però també tenim cirurgia general, fan càncer de colon, tenim cirurgia toràcica, tumors pulmonars, otorrino, cirurgia pediàtrica, recentment també en algun altre centre s'està fent inclús cirurgia cardíaca. Bé, jo crec que al final la majoria d'especialitats acabaran tenint alguna indicació a utilitzar aquest tipus de plataformes robòtiques.
Bueno, i per què aquesta cirurgia avançada és tan poc invasiva i se recupera millor el pacient? Perquè deixa menys ferida, perquè és menys invasiva, no s'ha de fer aquell forat que se fa en el bisturí tan gros.
Efectivament. El que fem és, amb petites incisions de menys d'un centímetre, introduïm aquestes cànules que ens permeten posar els instruments i amb molt poca incisió fem la cirurgia. Això permet que la recuperació del pacient per suposat sigui molt més ràpida, el dolor postoperatori és menor, amb el qual la recuperació a la vida quotidiana després d'un traumatisme, d'una situació tan traumàtica com és una cirurgia oncològica, doncs ajudem a que la recuperació sigui molt més ràpida.
Bueno, i també, de fet, a mi m'ha sorprès molt que els braços del robot són personalitzables, és a dir, a una hi pot posar un bisturí, a l'altra unes tisores, a l'altra és a dir, és completament personalitzable, customitzable, així com vulgui el metge, no? Això en fa encara molt més. És com si hi hagués un caramull de gent allà de dins, no?
Totalment. I depenent també de la patologia que tractem, solem utilitzar un tipus d'instrument o un altre, o energia per cremar, diguéssim. Tenim diferents tipus d'energia, diferents aparells, tisores, formes diferents. Vull dir, és totalment, com has dit, personalitzable, perquè el cirurgià operi el més còmode possible, i si opera còmode i amb els instruments que necessita, la cirurgia doncs té un èxit garantitzat.
Clar, i també, de fet, ja ho heu provat, heu fet una cirurgia oncològica, els pacients ja són a casa, és a dir, ja ho heu demostrat que l'estat de recuperació és inferior, no? Ja ho heu tocat a les mans, no?
Totalment, d'aquests tres pacients que hem operat, de cirurgies oncològiques, renal i cirurgies prostàtiques, tots a les 24 hores estaven a casa seva.
I vos calculeu que podreu tractar d'haver 50 pacients a l'any mínim.
Bé,
això és com gairebé un per setmana, no?
Exacte. Bé, hem de tenir en compte que inicialment la intenció és que nosaltres, els urològics, tinguem els primers casos, però la intenció és, un cop ja comencem la formació, és que el màxim d'especialitats puguin utilitzar-lo i, per tant, puguin beneficiar els pacients que tenen, puguin venir a la Creu Roja. Això augmentarà exponencialment el número de casos. El 50 és el mínim que nosaltres plantegem fer. I si poden ser més, molt més. Com més gent, millor. Així molta més gent es beneficiarà d'aquest projecte.
I el que està clar és que és el que diu vostè a les entrevistes, que la cirurgia robòtica ha arribat per quedar-se i per reduir riscos, i que és un tren que a Mallorca no poden perdre. Està claríssim, no?
Efectivament. Jo crec que aquest tipus d'inversions són estratègiques per millorar l'ecosistema sanitari balear. I moltes vegades ho veiem com passa a la resta de l'Estat, i sembla que el fet d'estar a una illa, doncs, estiguem un poc apartats o aïllats, valgui la redundància, de la resta, no? On aquí jo crec que era important disposar d'una plataforma d'aquest tipus, perquè al final és el principal beneficiat és el ciutadà i el pacient que ho necessita.
Record quan era menut que no, perquè si hi hagués una necessitat haguessin d'anar a l'estranger per veure un metge a Madrid, ara ja aquí a Mallorca ho tenim tot, no, doctor?
No és necessari, no és necessari. Ara jo crec que no. Jo crec que no és necessari. Per sort, el fet de disposar d'aquest tipus de plataforma fa, doncs, el que dir, no? De que la gent no hagi de marxar, que tingui tot el que necessita en aquesta illa que és tan preciosa, i no és el mateix recuperar-se després d'una cirurgia a Mallorca, sí, que anar a la resta de l'estat, amb la qual millor que aquí no hi ha lloc. No?
Això és cert. Bona notícia, l'Hospital de la Creu Roja ja ha aprovat, ja ha testat aquest nou robot quirúrgic, Tomai, només n'hi ha 6 a tota Espanya, permet operar de manera telemàtica, sobretot patologies urològiques i ginecològiques, i és un avanç més a la nostra sanitat, de ser que estem tan orgullosos i que sempre defensarem. El doctor Valentí Tubau és el director del programa de cirurgia robòtica de l'Hospital de la Creu Roja, i li donar les gràcies per haver-nos atès i sobretot per la feina que feis a la Creu Roja. Moltíssimes gràcies, doctor.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-nos.
No faltava l'altre, gràcies. Nosaltres ara d'aquí una estona anirem a fer un cafico a la platja de Santa Ponsa, o més ben dit, a conèixer la seva gent.
El dia Mallorca, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és participació.
Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
¿Anda, quién?
Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
Oye, pues espera que me apunto y vamos juntas.
Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
El dia Mallorca, amb Jaume Noguera.
The Police varen treure aquest di-du-du-du-da-da-da l'any 1980 i la posam perquè l'any 1980 un servidor passava els estius a la platja de Santa Ponça i precisament aquesta música sonava de fons en el radiocasset que en sa família anàvem a Santa Ponça. Per què deim això? I de perquè l'Ajuntament de Calvià presenta a dia de 8 d'aquests dies una nova entrega de la sèrie Calvianès dedicada a la història de Santa Ponça a través dels testimonis dels seus veïnats. Això se farà a les 8:30, se creu, hi haurà actuacions i la producció se titula Calvianès de Santa Ponça. Són 10 entrevistes a persones que han viscut de primera mà la transformació del nucli i combina memòria oral, imatges antigues, precioses, per reconstruir l'evolució dels anys 60 fins a l'actualitat d'aquest lloc tan maco com és Santa Ponça. Saludam Jaime Mora, que és cap de comunicació de l'Ajuntament de Calvià, que és qui ha estat darrere de tot aquest embalum. Jaime, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, Jaime, molt bé.
Bueno, durant la gala projectareu vídeos i fotografies de llocs com la caleta, que és preciosa, que està entre la platja grossa i la creu, l'antic balneari de la platja, que jo el record, l'entorn de la creu, una verdadera meravella. D'on treu? D'on treu totes aquestes imatges? Veïnats? Ha estat una recerca? Perquè sé que has estat tu, que has estat allà darrere fent tota aquesta feinada, i deu estar maco, però bastant feixuc, perquè és una feina de triar molt, no, Jaime?
Bueno, estic content que t'agradi la idea, i ja saps que quan tornem a repetir Santa Ponça, que jo calculo que serà d'aquí 3 anys, que cercarem perquè siguis un dels calvianets de Santa Ponça que pugin a ser escenari i que evidentment, ens mostri la seva relació amb la localitat. El cert és que es tracta d'un projecte calvianès que varen començar l'any passat, ho varen fer a Magaluf,
sí.
Una destinació que moltes vegades sembla que és una destinació només de festa i molt actual, i en realitat és una localitat, com varen comprovar aquella nit, amb molta història i amb esdevenats molt, molt arrelats dins el municipi. Ja saps que Calvià és molt especial en quant a la seva orografia i nosaltres fem feina perquè la gent se senti calvianera, però inevitablement també se senten magalufers, se senten de Santa Ponça o de Son Ferrer o del nucli allà on visquin. Calvianès vol ser justament aquesta eina de cohesió entre els diferents nuclis de població del municipi. Varen fer, com te dic, Magaluf, i ara se'n torna de Santa Ponça, i com explicaves, dijous mostrarem aquest 10 vídeos, són 2 minuts per cada un dels vídeos, i cada un dels protagonistes ens expliquen allà pues, quina és la seva relació amb aquesta localitat, com ha anat canviat amb el temps, cadascú des del seu punt de vista, des del seu lloc de feina, des de la seva família, des d'allà on hi viu, i el cert és que d'aquí surten, evidentment, moltes d'aquestes imatges que ens donen per completar el que són els recursos del vídeo i per fer encara més emotiva aquesta nit que esperam viure, com dius, el pròxim dijous.
M'imagino que després ho posareu a xarxes o ho fareu arribar, perquè jo vull veure'n això, i si dijous no sí. Puc venir, després ho posareu a xarxes, no?
Clar, no, a partir de divendres anant pujant un vídeo cada dia a les xarxes socials de @ajuntamentdecalvià, i a part estem elaborant ara una pàgina web allà on anirem pujant pues, cada un dels vídeos de cada una de les localitats, de Magaluf, de Santa Ponça. M'agradaria fer, si idees fer un calvianer cada 6 mesos, el pròxim semestre si idees fer Peguera, el primer semestre de l'any que ve jo m'agradaria fer Son Ferrer, i anar sumant, i a calvianers.com se trobaran tots els vídeos a mida que se vagin fent, evidentment, i a les xarxes socials, com t'ho dic, a partir del divendres. De fet, si me permet, ja aquí som, dijous farem la retransmissió com acostumem a fer. Si vols feina, pots venir a la creu de Santa Ponça, ja m'ho podràs seguir a través de les xarxes socials en directe.
Que maco. També heu recuperat imatges d'una cosa que avui en dia seria impensable, però en els anys 70 se va instal·lar a la platja de Santa Ponça un telesquí aquàtic. Eren quatre torres metàl·liques i tu t'enginxaves i allò te duia, te feia de volta, i està clar. Allò era... avui en dia seria impensable, perquè allò era una verdadera irresponsabilitat ficar allà mig, quatre torres metàl·liques, però era divertidíssim, clar, en els anys 70 ni pensàvem en aquestes coses, jo ho record perfectament, és a dir, teniu imatges del telesquí, fins i tot, i de tots els jocs que hi havia a la platja, llits elàstics, totes aquestes imatges hi són, tot això.
Sí, sí, les imatges són realment espectaculars. Com dius, jo també les vaig veure fa una setmana i me van agradar molt perquè tenen aquest contingut gairebé històric, no? Tant el telesquí del que tu xerres com altres moltes imatges dels principis de Santa Pons, en fi, el que te dic, no? Una jornada, o sigui, un projecte, una gala i un lo que és que el Vienes de Santa Pons que hem fet entre tots, però sobretot entre aquestes 10 persones i les seves famílies, perquè com te pots imaginar, quan tocant la porta, per exemple, del doctor Ramírez, que és un clàssic allà en el centre de salut de Santa Pons, o la porta d'en Joan Mir, que ha estat un treballador d'esclut nàutic durant molts d'anys, o d'en Bernat Carrot, que és el responsable de la 13 de les festes de rei en Jaume des que varen començar. Pues tothom se vol que amb aquesta iniciativa i comptar amb el seu suport i amb els seus allegats i amb els seus familiars per mirar d'enriquir aquest arxiu gràfic que suposa el que és el projecte en conjunt de Calvianès.
Mira, ara que has anomenat el doctor Ramírez, avui de matí mos has enviat declaracions molt emotives. No m'escoltades perquè la gent se faci una idea del que és Calvianès. Escoltau això.
Per jo, Santa Ponça és la localitat, és la població que m'ha fet sentir realitzat com a metge de família.
Santa Ponça per jo és nostàlgia i la mà.
Per jo, Santa Ponça és, pues, família. Ho és tot.
Santa Ponça és felicitat.
Bueno, tothom és que té un record... Clar, jo també tinc molt bons records, i a més he tingut la sort de fer feina a la televisió, que està molt a prop, i jo encara tinc molta relació a Santa Ponça. Sempre que puc hi vaig a dinar a qualsevol restaurant de per allà. Però, a part d'això, Jaime, també se reflecteix en aquest Calvianès de Santa Ponça els primers anys de desenvolupament turístic i també l'arribada de treballadors per fer feina en el turisme, no?
Clar, si és que exactament, Santa Ponça és un exemple paradigmàtic, no?, de lo que és el conjunt de Calvià, un municipi que se va fer, que se va construir gràcies a l'arribada del turisme i en paral·lel amb l'arribada de moltes persones de fora, de la península, de la comunitat de Múrcia, d'Andalusia, d'Extremadura, que varen venir i que ja varen fer arrels aquí, se varen quedar, i també, evidentment, en trobam, per exemple, en Ricardo Palacios, que és un metre de l'Hotel Reference, un clàssic també, una persona que du dècades fent feina a Santa Ponça, o uns altres com puguin ser en Tomeu Mateu, que en aquest cas és mallorquí, però que va fundar Gràfica Santa Ponça, que segur que més d'una vegada sí. Hauràs hagut de fer fotocopis o qualsevol feina allà, perquè és l'única empremta de la localitat. Clar, tot això està superbé, és un, com tu dius, és un projecte molt, molt emotiu, molt, molt cohesionador, però la gala té una connotació encara més especial, per això jo te convido a tu i en el Calvianès i en el que vulgui viure, que passi el pròxim dijous per la Creu de Santa Ponça, perquè viurem moments, com te dic, molt emotius, molt especials. A més, també hi tindrem una actuació, en aquest cas, d'Agustín El Casta, que vindrà a xerrar de la seva relació amb Calvià, com sempre, des d'un punt de vista molt, molt divertit, amb el desembarcament de rei en Jaume. Serà un vespre superespecial, però, com tu dius, tot se quedarà penjat a la web calvianès.es i podreu trobar sempre les xarxes de l'Ajuntament de Calvià.
A més, ara que dius del rei en Jaume i se creu, aquest projecte calvianès també dedica molta atenció a les festes del rei en Jaume i a les associacions de colles, perquè també, gràcies a elles, també hi ha aquest teixit, hi ha les festes pròpies d'un municipi que va créixer en el turisme, i és curiosíssim que tingui les seves pròpies festes. És una verdadera meravella, un cas únic, paradigmàtic, dins Mallorca, diria jo, Jaime, no?
Sí, no, està clar. I, a més, pues jo, nosaltres sempre ho xerram. Quan ens demanen des de fora i a Calvià no teniu cap problema de turismofòbia, cap acció en contra del turisme, cap manifestació, no? Perquè Calvià ha crescut en simbiosi amb el turisme. Són vides paral·leles, com qui diu. El municipi se va construir justament amb l'arribada dels turistes i les persones que fan feina aquí són primera, segona, tercera generació d'aquestes persones que també van venir a construir Calvià perquè venien els turistes. Llavors, és una cosa que està molt immers dins de l'ADN pràcticament del municipi. Això fa que no tingui cap problema amb l'arribada de turistes, tot el contrari. És el principal font de feina, no només de les Balears, sinó especialment i específicament en aquest cas de Calvià, que no deixa de ser el municipi més turístic de l'autonomia més turística d'Espanya.
Ni problemes de massificació, però l'altre dia ho parlàvem, te'n recordaràs, en el connectat amb Magaluf, perquè en Sobalda, que no se pot conviure perfectament turisme i amb un sector o amb l'altre, perquè, per exemple, cada dia és un model, no hi ha massificació, no és turismofòbia, se pot conviure perfectament, i Calvià és un exemple, perquè allà mai sents la pressió del turisme.
No, mai. Sí, de fet, estem renovant la pàgina visitcalvià.com en aquestes setmanes, encara no la podem representar, està publicada, però estem fent encara canvis, però una de les novedats que trobem en aquesta pàgina justament és que les platges que tenen DTI, les càmeres de destinació turística intel·ligent, aquestes platges ja poden trobar qualsevol usuari si cerca platja de Santa Ponsa, platja de Magaluf, platja de Peguera, trobarà en temps real quina és la qualitat de l'aigua, quin és el número de persones, si estan per cent d'ocupació que tenen tant les platges com les aigües, informació en temps real de les principals platges de Calvià, penjades a la nostra web i que se poden consultar en qualsevol moment, ara, per exemple, per qualsevol persona i per qualsevol banyista que vulgui anar ara, per exemple, a fer un cafico, perquè no hi ha, com tu dius, Jaume, cap massificació
cap ni una. I d'allà ho sabeu, dijous a dia de 8, a les 8 i mitja, a la creu de Santa Ponsa. Quan tu arriba a Santa Ponsa, continua tot dret, i és la manera d'arribar-hi girant de cap en el club nàutic, que s'ha quasi en el final, que el vianès de Santa Ponsa. Jaime Mora, del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Calvià, sabem que tot això ha estat feina teva, t'ho donant l'enhorabona.
Feina nostra.
Sí, bé, però que tu empenys molt el carro, i te donem l'enhorabona i les gràcies per sempre tractant-nos malament, anem de crani de vegades a la ràdio, quan l'altre dia ens connectem a Galuf, que pràcticament no varen tenir ni temps per parlar, tu i jo. Així que enhorabona, i més que el vianès, sempre que hi ha el vianès, mos ho dius i mos envies, així com avui mos has enviat aquestes declaracions tan emotives, i nosaltres des d'aquí farem ressò d'aquesta idea, perquè les fonts orals no s'han de perdre. Les fonts orals són història de cada un del nostre lloc. Jaime, una ferrada, company, salut i fins aviat.
Escolta, t'esperem dijous, posa'm una persona amb espès càtering, que és entrada lliure, i comptem amb en Jaume.
Eh? Dijous, dia de 8, a la creu de Santa Ponsa, a les 8 i mitja. Gràcies, Jaime.
Vale, a vosaltres.
Salut. Nosaltres de Santa Ponsa, ara d'aquí una estona amb en Xavi i Oliver, pegarem un vot fins a la France, fins a França.
El dia Mallorca i Vetres Ràdio. I Vetres Ràdio és cultura. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
Primera pregunta que fem sempre, si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot.
Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel,
si a tu te dic mare,
si a tu te dic pinta,
mur, portada,
si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i Vetres Ràdio. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Bé, anem a escoltar les castanyoles. Se les tocaran d'escoll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa, que s'allarga. Que és aquest...
Nandés inclou les castanyoles eivissenques
en la música de jazz, i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre. Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
Black and peas came to make it hotter. We beat the fire starter. Bubbling up just like lava.
Xavi Oliver, com estàs? Benvingut.
Jaume Noguera, com va això?
M'encanta començar el nostre món de paraules i de músiques cada divendres amb una reminiscència de l'edició anterior. Això vol dir que la setmana passada vam parlar de
Brasil.
Du Brasil.
Exactament, tot el que se comença s'ha de tancar. Jo el tancant d'aquesta manera. Però, bueno, tot bé?
Felíssim.
Te va bé, és que, no ho sé, fas bona cara...
Perquè és divendres.
Sí, ja ho diuen.
Ja ho diuen. Tu quan vens ja me poses de bon humor. I ja,
love,
això vol dir que ja... Això vol dir que ja la coseta queda una horeta i per avall. Sí.
És a dir, t'encanta la teva feina, però els caps de setmana t'agraden una mica més per mi.
Home, clar que sí, qui no? S'ha de descansar.
Ten raó.
Per descansar, un s'ha de cansar, si no, no...
Exactament. I avui mos cansarem una mica, però mos cansarem bé. D'això que te canses, però estàs content, perquè viatjarem, Jaume.
Sí, sí.
I viatjarem. No hem d'agafar cap avió transatlàntic. Mos quedem ben a prop. A l'altra banda del Pirineu recorrem els tòpics dient que viatjam a un país de cafès i terrasses elegants. Història de cada cantonada, d'intel·lectuals, d'un món infinit de formatges, vins de llegenda, i una torre que toca el cel. Jaume, avui anem a...
A França. Vive la France! La patrie, la llum de la eta, vive, chassé, marxellera.
Exactament, a França té actualment uns 68 milions d'habitants. És un país amb una diversitat impressionant i no té res a veure la Bretanya celta amb la Costa Blava Mediterrània ni l'energia urbana de París amb els camps de l'Alsàcia. I musicalment també, Jaume, és una icona. La seva música és un reflex d'una riquesa històrica que és fascinant. La tradició de l'acordió, de les barriades populars, el refinament de la clàssica, l'impacte de la migració i l'avantguarda electrònica. Del chanson tradicional, el French Touch, del jazz... Bé, Jaume, aquí he de fer un incís. I he de fer un parèntesi. Com vas de francès, tu?
Jo parlé un peu de francès.
Molt bé, i de jo no entenc, francament, ni idea. Francament, i de...
Jo ets porreig molt d'idioma. Malament, però una micona. Me'n podria defensar.
I faig centenar. Bueno, si apareix una paraula complicada...
Manuix, això que anaves a dir...
Manuix, ja és Manuix, exactament.
Perquè m'imagino que xerraràs en Django Reixnard, que és meravellós.
I també que parlarem de la cançó de protesta.
Efectivament.
Molt bé, mos situem a París. Jaume, és la postal que tothom té al cap, el cent a la boira, artistes, però sobretot la chanson françoise. Si parlant de poesia, revolta i bogeria existencialista, a les caves de jazz de Saint-Germain-des-Prés, hem de parlar del gran, grandíssim Boris Vian.
Monsieur le président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir.
Diu, senyor president, vos escric una carta, que potser llegireu si teniu temps. Acab de rebre els meus papers militars per anar a la guerra. Abans de dimecres al vespre, senyor president, no la vull fer, no som en aquest món per matar pobra gent, no és per fer-vos enfadar, vos ho he de dir, la meva decisió està presa, me'n vaig a desertar.
Ma decisió és presa. Je m'en vais déserter.
Boris Vian era un terratrèmol, escriptor, poeta, enginyer, trompetista de jazz. També era un provocador nat. A la seva cançó La Desertera, aquesta que sentim ara, se va llançar en plena guerra d'Indoxina i l'Algèria i va ser directament prohibida pel govern francès. Era una carta oberta al president dient-li que ell no aniria a matar pobra gent. Això és la chanson, el compromís d'intel·ligència i sàtira en una valentia absoluta que va marcar generacions posteriors.
Boris Vian també... Sé que en solo hombre en París de la Unió està basat en un relat seu, igual que La Niebla, també en un relat seu, i el seu mític, la seva mítica novel·la, Escopiré sobre la vostra tomba, també. Era un terratrèmol, tu l'has definit molt bé, Boris Vian. Però aquesta mateixa època de postguerra també tenim el drama pur. La passió de les grans veus de carrer que tothom reconeix, tot d'una.
Exactament, i aquí surt, apareix un Jaume, ja un jove que sé que t'agrada moltíssim, d'origen grec, nascut a l'Egipte, i canviaria la història de la música francesa. Parlam de Georges Moustaki.
Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs, qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim.
Aquesta és la Metequé, l'estranger. Moustaki se definia ell mateix com un grec rodamón, una persona que va crear un himne absolut de la llibertat, el viatge i la recerca d'un mateix. És una cançó, la cançó seva, la seva lletra, són despoiades, melancòliques, i sempre, bueno, aquesta acompanyada d'aquesta guitarra i aquest caràcter mediterrani.
Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela...
De fet, a Catalunya i a Mallorca va tenir un impacte aclaparador i cantautors nostres van veure directament d'aquesta manera de fer, de cançó d'autor tan lliure i romàntica.
Bueno, clar, i si parlant de Georges Moustaki, és inevitable parlar... De Edith Piaf.
Oh, qui ne me prend dans ses bras, qui ne me parle tout bas, je vois la vie en
Molt bé, Jaume, Mem, jo m'has explicat una cosa que a micro tancat que jo no coneixia, que no sabia, sobre Edith Piaf i Moustaki.
Sí, varen tenir una relació sentimental que va ser un verdader escàndol a l'època, perquè ella tenia com 45 anys i ell en tenia 20. Però, clar, estan parlant dels anys 50, aproximadament, perquè ell havia nascut l'any 1915 i en Moustaki va néixer l'any 34, crec, i, clar, l'any 54 ell tenia 20 anys i ella en tenia 45. I, clar, va haver molta moguda, va ser una relació bastant anomenada en aquell temps a la França d'aquell de postguerra. Sí, sí, va ser molt curiós, sí, sí. Compten.
Compten.
Jo a Moustaki l'he vist en directe a quines parts de la mà. Sí, en els anys 90. Al principi dels anys 90 va venir cançons de la Mediterrània. Però en Edith Piaf no, perquè ja no varen coincidir en aquest món.
Era coneguda, Edith Piaf, com el petit pardal de París. I va encarnar com ningú aquest drama, la passió i l'ànima de la chanson tradicional francesa. Tenia una veu punyent, immensa, i contrastava amb la seva figura, que era menuda. Sí. I va immortalitzar fites com la Viengos o el seu inoblidable crit de resistència vital d'aquell non Je ne regrette rien. I a final dels 60 va irrompre el moviment del pop yeah. I un erotisme musical mai vist que també ho va sacsejar tot. I aquí en hem de parlar de... Ara m'has d'ajudar, Serge...
Gainsbourg.
Molt bé, molt bé. És el gran enfant terrible de la cultura francesa i també de Jane Birkin. J'aime, mon nom, plus és... De fet, una de les cançons més escandaloses, censurades, sí, i alhora versionades de la història de la música. La van censurar a les ràdios de mig món, i també inclosa, naturalment, a l'Espanya de Franco, pels seus sospits explícits, que deien molt més, però també va marcar un abans i un després a la cultura pop.
Jo recordo quan era petit que uns amics del meu pare es van dur single de França, i la meva germana i ma mare l'escoltaven per a fluixet, perquè era com una cosa que no m'ho sentia ningú. I crec que en Franco ja era mort quan me'l van dur single, imagina't. Però és que aquesta melodia de Sa tothom, et sento de pura instantània, escoltau.
Je t'aime.
T'estim,
no t'estima ningú. Era un venia ser, sí, una cosa així.
Sí,
no?
Som una mica sensual.
Sí, una veu sensual. Venia ser un rotllo així, tot just. Sí. De fet, un cigarret a la boca i el fum envoltat.
Exacte.
Història era aquesta.
Quan així uixiu el programa que feim de dilluns i divendres d'avui, de vespre, mi n'es Mateu al capdavant, volem il·lustrar qualque escena o qualque moment així, aquesta és cançó, bé, bon amor, serveix de com ho dic, sempre.
Inevitable.
I surt, apareix, ja la primera tonada, ja veus de què va la cosa. Però, bueno, Jaume, això. I ara hem xerrat una mica de tot, de Mustaquí, també de Edith Piaf, bueno, una mica de tot, Jaume. Però, bueno, a més, França també té molta més cosa.
Sí, quan parlant de l'elegància francesa, hi ha un gènere que va néixer en escampaments gitanos dels anys 30,
sí.
Que amb una energia increïble, parlant del jazz manouche, i, òbviament, per parlar del jazz manouche, hem de parlar del gran Django Reinhardt. Sí.
Aquesta guitarra és estil de guitarra ràpid, alegre, virtuós, no? Escolta, el tornem a sentir un poc, el pugem un poc? Bueno, una curiositat. Tenia dos dits de la mà esquerra paralitzats.
Sí.
Tot i així, mira, és que, escoltau...
Sí. Se va cremar la caravana.
Sí, és que...
Se va cremar la caravana. I dos dits paralitzats i li desafinava la corda, la guitarra, i feia així un poc així... I continuava tocant el Marta de Geni, Django Reinhardt.
Totalment.
Sí, sí.
Però, bueno, anem una mica cap endavant. Els anys 90 i 2000, perquè, clar, aquí varen començar a passar cosetes i les pistes de ball se varen revolucionar de França. Va sorgir, precisament, el Frent Touch, l'electrònica francesa. Són dos joves parisencs amagats darrere...
Ah, ja sé que és el Frent Touch, sí.
Cascos de robot, parlant,
sí.
Jaume, ben si ho saps.
Sí, Daft Punk,
home,
ara
varen...
m'entenc. Sí, no sabia què era. Sí,
varen rompre tots els esquemes de la música de ball, i varen agafar el funk i el disc americà i varen passar per sintetitzadors i varen crear himnes... Bueno, un bon grapat, però si n'hem de dir un, n'hem de dir un. És que és Around the World. Si la chanson que han parlat de sentiment i el jazz manouche és destresa, el Frent Touch és la modernitat absoluta. Bé, era modernitat absoluta, que ho comprendràs, perquè això ja fa 26 anys, però, bueno, és una revolució de discoteca que va col·locar els productors francesos com els reis d'Orients de la música electrònica mundial. Jaume, ni més ni manco.
Sí, parlant de cançons franceses que han fet ballar generacions senceres en el segle XXI, n'hi ha una que va marcar l'estiu de 2010 d'una manera però molt embogida.
Exactament. Sí. Inevitablement, parlant d'Estromae, que han fet una petita trampa aquí perquè ell és belga, però, bueno, és fill directe de la francofonia, i sobretot d'una cançó, a menys, Jaume, si jo tinc curiositat, perquè ja ho sé que, bueno, que tu te parles de música, del rock dels anys 80, 70, 60, 90, i domines, però ja no sé si t'escapa per aventura una mica més aquesta cançó des Alors on Dance.
Oublier tous les problèmes. Alors on Dance.
Ara, clar, això, ràdio, evidentment,
aquí,
no ho
aquí
veure.
Aquí m'has enganxat, aquesta
però,
no la conec.
Però m'ha mirat així fixament i ha fet que no em vas cap.
Això no ho conec, no la conec, però bé, això de festa, home
si
qui no balla?
Sí, exacte.
Si hem ballat en los pajaritos quan hem de baixar, ballem amb això. Clar que sí, clar que sí.
Clar, sentim aquesta cançó i, men, torna'm un punt. Vaja, a priori sembla una cançó divertida, però és un ritme hipnòtic. Però, bueno, la lletra xerra d'estrès, de deutes, de crisi laboral... I, bueno, quan passa tot això, que hem de fer? Diu Nostromae. Escolta, jo estic molt fotut. Ara mateix no van més les coses, però... podem fer una cosa, i és que és ballar i respús.
Yeah,
a l'Ors on Dance.
A l'Ors on Dance. Significa que... això, i de vinga, ballar.
Seria, l'equivalent seria tan mateix.
Tan mateix?
Tan mateix. És el contrast perfecte de mentalitat francesa, és a dir, crítica, intel·lectual, però que necessita la catarsi de la festa que rebenti les llistes de reproducció de la gent jove. Això va fer Stromae, si te deman, pastilla i francès més famós de tots els temps, que va canviar el pop mundial, va mesclar electrònica amb les estrelles de Hollywood l'any 2009.
Sí. Aquest sí que el conec, i és en David Guetta.
Yes, I can see you. Cause every girl here wanna be
No pensaria mai que acabaria punxant David Guetta a la ràdio pública de les Illes Balears, perquè entre tu i Jaume, entre tu i jo, Jaume, no el puc sofrir. Però, bueno, ell va revolucionar amb I Got a Feeling dels Black Eyed Peas a When Love Takes Over. Aquest home va sortir de les discoteques d'Eivissa i París i va acabar omplint estadis gegantins a Las Vegas, entre d'altres. Bueno, aquest home ha fet dos verets. Tot ho hem de dir. Quatre duros ha fet.
Dos verets, quatre duros, sí.
Molts, ha fet molts.
Te diré una cosa, digues. Si li rapes el cap, és exactament igual que en Juan Campos. Li vaig dir una vegada en Juan Campos. Si tu pots fer...
Sí, li jo pensava dir... que era semblant en Modric, del Madrid.
També, sí. Però, no sé, jo una vegada li vaig dir en Juan Campos, m'ha dit, no, ja sempre he estat en la meva dona. I el vare, se sembla molt, sobretot de jove, en Joan Campos, en David Guetta. En David Guetta, li talles completament els cabells, o agafes una foto d'en Juan Campos quan era jove i se sembla.
Un B2B, David Guetta, Joan Campos, estaria bé.
Clar que sí.
Seria una mescla interessant.
M'agradaria més en Juan Campos que en David Guetta, però ja la música electrònica, ja una estona, saps? És que, no sé, a mi m'agrada la música de base frontal, no? Sí. Bateria, baixista i guitarra, no? La música electrònica m'agrada, però
no
una estona.
I si no,
i per música electrònica, poso en Kraftwerk.
Sí, la Salamanya aquest en Kraftwerk te va bé,
som, eh? Ja que som, sí, original i pur, i a més tot és 4x4, i molt pum. Però bé, què hem de fer?
No sé, jo m'agradaria començar a tornar per deixar de sentir David Guetta.
Sí, i tant, per cosa, sí, tornem.
I doncs sí, Jaume, hem tornat a arribar... Bé, hem arribat a l'estudi d'Ivetra Ràdio i avui hem estat a França. Què és això? És un contrast, constant entre l'alta cultura de Saló, la revolució del carrer a través de la música, és Edith Piaf i és David Guetta, és la intimitat d'un acordió de Barcelona, el tro d'un festival d'electrònica a París amb milers i milers de persones, és melancolia existencial del pop més sofisticat del món, és Daft Punk, és George Moustaki... no ho sé, moltes de coses. I clar, quan fem aquesta secció, Jaume, jo me sap una mica de greu, perquè estic convençut que hi ha gent que seva que pensa que Gondé no han xerrat de...
Plàstic, Bertrand, Saplan, Bourmois, per exemple. És que no les pots posar totes.
No, home, sí, no.
És impossible.
Me sap greu.
És impossible. No. És completament impossible. De fet, això són saps, Gebre?
Sí, exactament.
Però aquests són contemporanis, són d'avui
dia. Sí, exactament.
Tu crec que ets m'ho vas descobrir un dia i m'ara n'agrada molt.
Ah, pot ser.
No m'escoltes un moment, Pujo, Lluís. Je suis comme ça, je parle fort et je suis France, excusez-moi. I aquests, què me pot dir?
Poca cosa, perquè no diràs preparats.
Saps, m'agraden.
Se
titula la cançó.
Sí.
Bé, com que abans hem escoltat la mateixa que jo t'he propost per acabar, una altra cançó que tu m'havies dit d'en Moustaki, que a mi m'agrada molt, perquè me recorda quan érem menuts, mo mare i la meva germana, que l'escoltaven molt. Abans s'escoltava molt música francesa a Espanya.
Sí.
Charles Aznavour, Sacha Distel, un caramull de música francesa s'escoltava a Espanya. I jo, si trobes que va bé, jo te propos Ma Solitud per acabar aquest programa.
Molt. De fet, hi ha una versió de Ma Solitud que per mi la canta Marina Rossell, que és preciosa per mi, si no van malament, cerqueu-la i és la traducció directa d'aquesta cançó.
Quina meravella.
En sabeu de Rossell.
Bonjour, monsieur Olivier.
Bonjour.
Bonsoir, si vous couchez. I bona nit, si colgues.
Exacte, si colgues, Jaume, estiràs bé.
Clar que sí, amo.
Sí, molt ben divendres.
Ja, vinga, molt ben divendres. Adeu. I vos deixam en Massi de George Moustaki. Salut, au revoir. Elle m'a suivi ça et là aux quatre coins du monde. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Quand elle est au creux de mon lit,
Elle prend toute la place et nous passons de longues nuits tous les deux face à face. Je ne sais vraiment pas jusqu'où ira cette complice. Faudra-t-il que j'y prenne goût ou que je réagisse? Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Par elle j'ai autant appris que j'ai versé de larmes. Si parfois je la répudie, jamais elle ne désarme. Et si je préfère l'amour d'une autre courtisane, elle sera à mon dernier jour ma dernière compagne. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude.
Tres Ràdio. Les notícies de la una.
Bon dia, comencem amb novetats sobre la investigació judicial a José Luis Rodríguez Zapatero. El jutge José Luis Calama ha obert